TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El primer vol a Formentera, tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Com esteu? Espero que estigueu beníssim. Avui és dijous 5 de febrer. Nosaltres estem, anava a dir que estem més enmig que els dijous. Cristina, Ramon, bon dia.
Bon dia. Sempre hi estem,
bon dia, enmig. Salut. Però no estàvem enmig, estàvem al començament del dia. O en el final de la nit.
Ja, però clar, estem dins els dijous. Els dijous estem enmig, entonces realment estem enmig, no?
En aquest cas, però si ho miram, diguem, en la línia temporal de dilluns a divendres, que és quan estàs programa,
és massa pronta
no
per estem enmig,
sinó que estem en el principi o bé en el final.
Que filosòfic tot.
No.
Estam, que és el que importa.
Molt bé, jo som...
Jo som Cristina Ramon i jo som en Vicent Tur.
Exacte, ell és en Vicent Tur, jo som na Cristina Ramon. A més, tenim en Felipe Ruiz en els controls tècnics, en David Ventura i en Javi Riera estaran per aquí en una estoneta. Avui tenim la secció spoiler de cine i televisió. Es dins de la setmana, la secció de notícies increïbles, no m'ho puc creure, l'àrea de turbulències, es cantant sota la dutxa i alguna coseta més fins que siguin les 7 del matí i arribi l'informatiu matí aquí a IB3 Ràdio.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui estiguem enmig o no, és Santa Àgata o Àgueda, verge i màrtir siciliana del segle III, patrona de les dones d'Aragó. Santa Calamanda, verge i màrtir, patrona de Calaf. A part, avui és el Dia Mundial de les Eleccions, iniciativa de la Conferència Mundial d'Oficines Electorals, el Dia Mundial de la Nutella, importantíssim,
molt, important.
Molt més que l'anterior de les eleccions. I
no
bla, bla, bla.
Que ja sàpiga, no hi ha dia de la nocilla.
Uf, duríssim, eh?
Duríssim.
I també és el Dia Mundial de Soma dels Temps.
Molt bona nit! Quina setmana més mogudota. Estem tenint pluges, neu, cops de vent... Això per un meteoròleg és com veure una pel·lícula picantona.
Molt bé, aquí tenim Soma dels Temps del programa Polònia, que és el meteoròleg més fiable del món. I que no s'enfadin, els nostres companys dels temps de divetres. Bé, avui és el Dia Mundial de l'Home del Temps. En tots els informatius se sol incloure una secció dedicada a la previsió dels temps, és un clàssic. I es va triar 5 de febrer perquè és el natalici de John Jeffreys, que va néixer tal dia com avui, però el 1744. Jeffreys va ser un científic, físic i cirurgià militar estatunidenc que es va convertir en un dels primers meteoròlegs de la història.
Així que, homes i dones dels temps, avui és el vostre dia. Anem ara amb la música. Segur que heu sentit a parlar de Simon i Garfunkel. Van ser molt populars en els anys 60 i principis dels 70 i són un dels duos més famosos de la història de la música. Però es varen acabar separant un 5 de febrer de 1972. En Paul Simon va publicar la seva primera cançó en solitari, Mother and Child Reunion. Aquí la teniu.
No, I would not give you false hope.
No està mica malament i per aquesta hora desmatí us va molt bé, per donar una mica així de bon rotllet, eh? El primer intent en solitari d'en Paul Simon va arribar en el número 4 des Billboard Hot en els Estats Units. En Paul Simon va tenir la idea de sa cançó mirant sa carta d'un restaurant xinès on hi havia un plat de gallina i ou anomenat Mother and Child Reunion. S'ha de dir que Paul Simon és un excel·lent compositor. Sa millor part de cançons i ses més famoses des duos Simon i Garfunkel eren seues. En un instant, en Vicent farà d'home dels temps. In the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day. But the mother and child reunion is only a motion away. Just can't believe it so, though it seems strange to say, I've never been late so low, such a mysterious way.
I no sé, ja sentiu-vos ben, eh? Que això no mos acaba de deixar aquest ventagassar que tenim dia sí, dia no. Avui, com a fenomen significatiu, esperam vent fort amb ratxes de 70-80 km en general i de 120 km hora, poden arribar a 120 km hora en els cimerols, en els cims de les muntanyes i dels putxos i en els caps. El cel estarà tapat amb probabilitat de precipitacions dèbils i ocasionals que tendiran durant la tarda a predomini de cel poc tapat. Temperatures en ascens, es vent serà en principi fluix i moderat de l'oest i sud-oest i augmentarà a fort al llarg del dia amb ratxes que podrien arribar, com dèiem, en els 70 o en els 80 km hora. I en aquests 120 km, que ja comença a ser molt de vent, ja és molt de vent en els cims i en els caps. Estem en alerta taronja, en el cas d'Eivissa i Formentera, taronja, no groga, en el cas d'Eivissa i Formentera a partir de les 12 del migdia i en el cas de Menorca a partir de les 2 del migdia, i ja en alerta groga a Mallorca i també hi acabam d'entrar a les illes d'Eivissa i Formentera. Temperatures a Palma, 10 graus de mínima, 17 de màxima. Alguna temperatura més de Mallorca, per exemple, a Lluc tindran una mínima de 7, una màxima de 16. En el cas de l'illa de Menorca, us podem contar que la temperatura de Ciutadella estarà amb 12 de mínima i 17 de màxima. Són temperatures altes per aquesta època. En el cas de Mahó, 11 de mínima, 16 de màxima. En el cas de les Pitiuses, la temperatura prevista a l'aeroport d'Eivissa és d'una mínima de 13, una mínima realment molt alta, i una màxima de 17.
Cantant sota la dutxa.
No, a tancar la primera part del programa, de seguida estarem amb la secció Spoiler i amb en Xavi Riera, la secció de cine i televisió del primer vol a Formentera. Ara toca cantar sota la dutxa. David Ventura, estàs preparat? Tens la veu afinada? Jo no massa.
Afinada no, però ja. preparat estic, perquè aquí estem.
Aquí estem,
i és el que hi ha.
Vull dir, al soldado el valor se le supone.
Efectivament.
I en el locutor, sa preparació també.
En el locutor, sa preparació i sa veu, i que he vingut aquí amb la feina feta, perquè avui vos he portat a cantar sota la dutxa amb uns senyors mallorquins que es deien Los Beta Quartet, i eren d'aquells grups dels anys 60 especialitzats en patxanguilla, que eren tot terreny, que et feien yeyé, et feien rock, et feien twist, et feien copla moderna, et feien mamarratxeig, o sigui, es feien el que, qualsevol cosa, el que et demani el públic, no? Sempre amb molt humor i sense prendre seriosament a si mateixos, cosa que està molt bé. Ells eren Xisco Balaguer, Jaume Palou, Joan Bauzà, Miquel Pieras i Miguel Moreno. Van començar fent versions electrificades a Manolo Escobar. Bastants anys abans de que les greques inventessin el flamenco rock, van tocar moltíssim, supos que també van lligar molt, perquè d'això era del que es tractava, del que es tractava, més que de la música era de lligar i de passar-s'ho bé. Però, a més, realment, tenien molta gràcia. Mira, jo he portat una versió del Tum para no temes, ta mare xata, que és super sorollosa i intensa, i allò em recorden els Yardbirds, però millors encara, perquè no tenen autoconsciència i actuen amb una naturalitat animal que és una meravella.
Ràdio és humor.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia... com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Spoiler! Spoiler!
Començant la segona part del programa, anem a veure si us faim spoiler o no. No he mirat el guió. Jo crec que no tens spoiler avui.
Tu mai mires guió.
Sí que mires guió.
De moment no tens spoiler, això que, però...
Això de que jo no mires guions és una...
És un mite que s'ha estès a Ivetres.
És una llegenda urbana que no és certa.
Que jo he contribuït a estar-ne el millor, també.
Jo mires guions sempre, el que passa és que m'agrada...
Els mires.
Que, sí, els mir.
Els miro, no te'n recordes que te'n llegeixis.
Bueno, però és que si sàpigues llegir...
Tampoc hi ha que abusar. Vull no, dir... en principi no hi ha spoiler, però no descarto que se'm us pugui ocorrer alguna cosa d'aquí, o que algun oient...
Avisa i canviarem el nom de la secció per No hi ha spoiler.
Pot ser que hi hagi spoiler, podem dir.
També és un bon nom de secció.
Parto una mica de màrqueting, eh? O sigui, no li vaig, ja li direm una volta.
Però està bé, no està malament.
Si no, també convidem aquí que els oients mos facin spoilers a nosaltres.
Clar, sí.
Igual
sí,
un fan spoiler i diu, mira, spoiler, no escoltaré més la secció.
Està un spoiler. Després del primer vol, ve informatiu.
Ostres, que no el sap ningú, tampoc.
Que no el sap ningú, eh? Molt bé, escolta'm... Tens una sèrie, això que és una sèrie, envidiosa, això que és una sèrie, o...
Això és una sèrie, però no me facis spoilers. Sí, sí.
Com tenim, que no te faig spoilers.
Tenim una sèrie que mos va recomanar el nostre tècnic de son, no és que tenim avui en Felipe, però ja el convidem aquí també que m'ho recomani alguna, però en Pablo me va recomanar...
I en Felipe és un tio ocupat, no té temps de veure sèries com tu.
Ni de recomanar-les.
Clar, però és que l'has de veure primer. Felipe, sa música.
Jo la vaig veure perquè la va recomanar en Pablo, i ara et diré si estic d'acord amb ell o no. Anem allà, es diu Envidiosa.
Mi novio me dejó después de 10 años juntos y se casó con otra. ¿Qué anotas ahí?
Es porque es más linda y tiene un culo espectacular.
Estoy trabajando.
Hola.
Me metí en su casa.
¿Vos llamaste a la policía?
Después me fui a la psicóloga. Me dijo, ¿no pensás que competís con otras mujeres?
¿Todo el mismo día?
Todo hoy.
Estar midiendo qué tiene ella, qué tengo yo.
No compito yo.
¿Qué dice?
Doncs això, una sèrie...
Què dice Javier Riera?
Una sèrie argentina, recomanació d'en Pablo Morganti.
I sí.
Tres temporades, està a Netflix. I, bueno, el primer que tinc que dir és que la fotografia està bastant acceptable si fos un vídeo de boda gitana. O sigui, és bueno, com són en general les sèries argentines, que no, diguéssim que la fotografia... quan dic la fotografia, no és el que la gent es pensa exactament, que la imatge en si, la imatge... O sigui, la realització està bé, té ritme, els planos estan bé i tal, esa il·luminació, principalment. O sigui, té una il·luminació que més que una il·luminació és un alumbrau, vale? O sigui, té aquesta però, imatge de catàleg...
Un moment, és per excés, per defecte...
És perquè moltes vegades no està justificada, els focos deuen ser una miqueta de Shane, i en general el director de fotografia pues, en sabia lo justet, o sigui, segurament... també et dic, més o menys com el de la que s'avecina.
Yeah.
Vull dir, el que passa és que sí que té una realització Netflix, té una realització de cine treballat, de planificació, de rodatge, que es nota que s'han tirat el seu temps, i la il·luminació no acaba d'acompanyar. Però, tinc que dir que és la crítica més grossa que li puc fer. O sigui, en Pablo,
és bona.
En Pablo, si m'ho està escoltant, que sàpiga que sí, que m'ha agradat, que li agraeixo molt la recomanació. És una comèdia, i és que el millor que tenen els argentins és... És humor i la capacitat d'insultar. La capacitat d'insultar els argentins. Jo recomano a la gent que vegi els vídeos dels argentins quan estan ben els mundials, ¿vale? Especialment els mundials que no els han set molt favorables.
Clar,
perquè són un tractat de literatura espanyola, sí, amb la seva excepció, diguéssim, més ofensiva.
Sí, sí, sí. No, l'argentí deixa... L'espanyol d'Argentina deixa l'estar, eh? Vull dir...
L'espanyol d'Argentina, per allò és el millor.
És millor.
És millor,
sí, és
millor.
És guai.
És brutal.
Sí.
I la sèrie explota això, bueno... No crec que voluntàriament, és que són així. A ells els diu pareix el més normal del món, però allò me fa especial gràcia, això. Més enllà d'això, interessants els personatges, especialment la seva protagonista, que com fa spoiler el propi títol, és una persona envejosa. I és una persona que si la caiguéssim en persona, és a dir, si fos un personatge real de la nostra vida quotidiana, probablement mos cauria fatal, però en ser un personatge de ficció i com està dut, aconsegueix que al final...
Et caigui bé.
Sí, et caigui, és entranyable. És a dir, vols que les coses li vagin bé, per lo menys. S'ha de dir que en el fons no té mal fons,
però... I el personatge que li passa, que té enveja.
És una persona que després ho explica durant, durant el desenvolupament de la trama. Té un trauma, diguéssim. El seu trauma, tots tenim traumes, ¿vale?
Sí.
No els direm aquí, però tots tenim traumes.
No.
I tots anem tenguent. O sigui, els traumes no són només d'infància.
No, perquè la nostra audiència no cobra per psiquiatra.
Exactament. No, per això ja estan els argentins.
Clar.
Però, diguéssim que justifica una mica de la seva actitud en què ella té una falta. Bueno, de fet, ella va a psicòleg, que ja per nosaltres és una mica un tòpic, sí. També. La sèrie està vertebrada amb les seues consultes psiquiàtriques, el qual ho fa molt interessant perquè ella està parlant amb la seva psiquiatra, la seva psiquiatra, que és el més borde que has vist a la teva vida, molt bona professionalment en el sentit de que ho coneix molt bé i fas preguntes concretes, però no és un psiquiatre d'aquestos empàtics. Psicòleg, perdó. No és un psicòleg d'aquestos empàtics.
Sí.
No et cauria molt bé, tampoc. Però sí. No es pot dir que no facis la seva feina.
Sí, sí.
Des de la professionalitat més seca, no? I aleshores ella, que també és un rato borde, doncs tenen uns diàlegs molt, molt, molt interessants que de vegades es fan el millor de la sèrie, no? Però a partir d'aquí vertebra tota la seva història i es descobreix com a trauma que deia que és que ella, el seu pare, la va abandonar, que es va desenvolupant, després s'entén més per què, i hi ha alguns girs amb això que no era exactament com ella pensava, etc. Però més enllà d'això, ella té aquest trauma de m'ha abandonat un home perquè no sou prou vàlida, i aleshores vull ser escollida. I dones aquesta casualitat, i en part també per la seva actitud, que ella té 39 anys, compleix 40 anys la primera temporada de la sèrie, i totes les seues amigues o es casen, o estan casades, o tenen un nòvio meravellós, tenen sa vida idíl·lica que ella, en el seu imaginari traumàtic, voldria per ella,
i
que després no és tan idíl·lica.
I passa molta enveja.
I passa molta enveja. I això li du un o una sèrie de circumstàncies de que ella sempre té que ser sa valorada, no pot anar a sa boda de sa seva amiga sense un nòvio, el qual li diu a un amic, a un veí, el qual es comporta com un nòvio meravellós, però curiosament ella, que vol tant un nòvio, a ell no el veu, i el té de pagar fantes, el qual també dius, ostres, por el lot, no? Que és, bueno, és que la companya de nòvio que està enamorat d'ella...
En quin nivell de comèdia estem?
Estem en una comèdia.
Del 0 al 10.
Més o menys original, bastant original... no és ni especialment sofisticada ni burda. Està en un nivell de comèdia que està una mica dins de sa línia, i de fet crec que va sortir d'aquí sa conversa i per això me la va recomanar en Pablo, de sa que parlàvem sa setmana passada, va ser setmana passada, no?, que parlàvem de Machos Alfa.
Sí.
Doncs podria ser, sense ser el mateix argument, però podríem estar amb aquest estàndard, sa versió argentina.
És un Machos Alfa argentí.
Bueno, això és...
Sense s'argument de
estaria dins el mateix grau que, diguéssim, pot agradar a tots els públics i es pot veure de nivell familiar, però no és ni infantiloide, ni infantilitzen a l'espectador, ni tampoc es talla especialment amb coses un poc políticament correctes.
Cosa que avui en dia quasi que ho has d'agrair, eh?
Jo ho agraeixo moltíssim. Perquè, i a més ho agraeixo dins del mainstream.
Perquè s'infantilitza la gent, el públic, massivament, i en el cine també.
I a Netflix molt, que Netflix va començar com una plataforma més de continguts sofisticats, i ara s'han adonat que la gent veu els continguts mentre està mirant el mòbil i jugant en el Tetris i xatejant amb la de Tinder i no sé què, i el que fan és que es repeteixen la trama 5 vegades, explícitament, verbalitzant-la, perquè tu te n'enteres, perquè clar, si no te n'enteres.
I aconsegueixen tirar la gent que mos agrada la ficció audiovisual.
Sí, o la gent que pretenem anar d'intel·lectuals i encara que no ho siguem, per exemple, que tenim seccions de cine com si en sabéssim. En coneixes algun d'aquestos?
Jo mateix. No, tu em refereixo.
Per exemple.
Sí, sí. Bueno, tu 100% ets escàs.
Jo sóc escàs, clar, de persona que està fent una secció com si en sabés de cine. És genial. I aquí duc la segona temporada. Ja no faig ni spoilers.
Jo duc tota la vida fent coses com si sapigués fer-les.
Jo també, tota la vida.
Sí, però tota la vida.
Sí, no els hi digues en els de 5 dies.
No,
perquè...
És veritat que no hi ha cap que em facis molt malament, que dius, oh, és que es nota claro. Molt, però tampoc fer-les bé és una altra cosa.
Jo estic d'acord que, és, a nivell de felicitat pròpia, és millor saber fer moltes coses més malament, o més bé, ni més bé ni malament, que fer-ne una molt bé.
Sí.
Perquè, primera, si et falla una, en tens una altra, i després que t'ho passes millor.
Sobretot, no hi ha que intentar batre rècords Guinness.
Ah, no, evidentment. Bueno...
Perquè acaba sortint en plan ridícul a la secció de Irene Rotorancuri.
Vale, està bé.
Saps? Vull dir, sobretot no hi ha que fer això. Què més? Per tant, mos recomanes...
Sí,
i en Pablo Morganti mos recomanau Envidiosa.
Sí, només volia dir un detall més.
De quan és la sèrie, per cert?
La sèrie és vigent. Bueno, crec que ja ha acabat. Està en l'aire, a veure si una quarta temporada. Tenc que dir que no m'ha de temps arribar a la tercera. Estic a meitat de la segona.
Mm-hmm.
Tenc que dir que la segona ha pigat una mica de baixón. La primera està molt guai. Mm-hmm. També, igual, com que me l'he vist molt seguida... per poder fer la secció. Parec supercompromès, però és veritat. Dic, ostres, vaig a veure el màxim que m'arribi fins a veure la secció. I clar, igual també m'he sobresaturat jo una mica. Però sí que he notat ja que es repeteix una mica la fórmula. Però bueno, recomanable, interessant, i només dic que també la protagonista és una institució argentina, i és que és la protagonista de moltes coses, però entre altres coses de Patito Feo, que és la versió una mica d'institut. És una mescla entre Betty la Fea i High School Musical, o Glee, una cosa d'aquestes, perquè es veu que té musical, però bueno. I va tenir molt d'èxit, i ella és molt bona. Ella és molt, molt bona, molt bona. És difícil el personatge que fa. El fa polièdric, el fa molt graciós. Té molta xispa.
L'Argentina, a part de tenir un castellà molt guapo, que nosaltres sempre m'ho enrei, però
no,
tenen
no.
Molt bones escoles, tenen molt bona tradició d'intèrprets, tant de cine com de teatre, molt potent.
I de comèdia.
I de comèdia i de drama.
Jo no me n'enric. Jo me n'enric amb ells. Jo me n'enric dels mexicans.
Sí, sí, sí.
Dels mexicans sí que me n'enric de com parlen. Des argentins me n'enric amb ells.
Ok, idò, què he dit? Anem a viatjar des de l'Argentina a Corea, era això?
Taiwan.
Taiwan.
Pareix que tinga que ser Corea, perquè tot el que ve ara és de Corea.
És de Corea, però no és Corea. És Taiwan.
Del sud.
Taiwan abans que l'invadeixi la Xina.
Efectivament, o sigui, li queden 2 setmanes. Perquè mos arriba una pel·lícula que ha tingut molt bones crítiques, que es diu La xica zurda.
Este sitio parece mágico.
Este mercado de noche es el más concurrido de todo Taipei.
¡Esijin, hola!
Si no pagas, tendrás que irte.
¿Por qué no abrimos un puesto de fruta?
Ya hablarás cuando sepas cómo ganar dinero.
Pues voy a ganarlo.
Oye, ¿por qué la niña come con la izquierda? Si la usas, quiere decir que estás trabajando para el diablo.
Si la usas, vol dir ser mà esquerra, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè hi ha una... Bé, una superstició. Supos que a Taiwan aquí hi era temps endarrere, també, no?
Que sí, bueno, més que la superstició...
La gent esquerrana moltes vegades s'intentava que... corregir-la entre cometes, perquè evidentment absolutament n'hi ha que corregir ningú que sigui esquerrà, però... en aquest argument, supos.
No és exactament l'argument. És excusa argumentant perquè és una característica destacable, diguéssim, d'una de les filles de la protagonista, i precisament el que mos conta la història és això, és una crítica social en el xoc de mirades de la joventut, a més, diguéssim, amb un trasfons pareix ser bastant social, de gent amb pocs recursos, i aquest xoc amb la tradició, diguéssim, de les generacions més majors, en aquest cas es pare també de la protagonista, i ella, que és jove, és una mare jove, amb boixes petites. I es marca, l'exemplifica amb aquest fet de es pare que intenta que se boixa com va ser esquerrana, per favor, que serà el següent. Escolta, oient del primer vol, o sigui...
Clar,
no,
sí. No.
Es comença per aquí sí. I s'acaba...
Els déus taiwanesos no ho vulguin.
Exactament. Molt d'èxit, com deia, d'aquesta pel·lícula indie.
Això s'estrena, perdona'm.
S'estrena a Cine Ciutat. S'estrena a Cine Ciutat perquè no és una pel·lícula, diguéssim, que pugueu veure fàcilment a moltes sales.
Ui, a Eivissa no l'olorarà.
A Eivissa no arriba ni amb el primer vol ni amb l'últim vol, ni a Formentera. I a Formentera ja ni et con. A Formentera arriba a IB3. Ràdio sí, però tele?
Sí.
Però segons on?
No, sí que arriba, home.
Jo he anat a fer directe, si la cobertura per a mi jo no m'arribava. Si no m'arribava jo la cobertura per a metre, vol dir que no ho estan rebent. Aquesta és la meva lògica tecnològica.
Ho estan arreglant
des del 2006, que va començar la tele. Ha sigut nominada millor pel·lícula l'Espigador del Festival de Valladolid, ha guanyat el Festival de Roma millor pel·lícula, la crítica nord-americana també s'ha rendit a ella com nominada les millors pel·lícules estrangers de l'any, i té 2 nominacions també en el Critics' Choice Award i moltes altres coses. I jo, entre el tema, la fotografia que he vist en el tràiler, que m'apareix molt interessant, que els orientals, a compte dels argentins, s'ho treballen bastant més, i les crítiques m'animen bastant a veure-la. I el que més m'ha animat a veure-la és que, per una vegada, una pel·li oriental que triomfi no sigui coreana. Perquè, mare de Déu, és com us estan ficant la cultura coreana amb calçador i és una estratègia del govern coreà. O sigui, no és que tinguin molt de talent.
Li està funcionant.
Li està funcionant molt bé. De Corea del Sud, que és Corea la mala. Segona és Corea del Nord de tota la vida. Aquí som, aquí nosaltres apoyam Kim Jong-un.
Sempre Kim Jong-un, sempre.
A tope.
Sempre Kim Jong-un, estamos contigo. Perquè li dic en castellà perquè supos que és castellà, l'entén.
Entre tots els dictadors que hi ha ara mateix, tens que escollir-ne un, i jo, entre entrar-me en Kim Jong-un, quasi que me'n vaig amb en Kim Jong-un. Per lo menos, mal vale malo conocido, saps? No sé.
Jo més Milei. Si es tracta d'escollir dictador, hauríem de fer una enquesta entre els
espectadors. Pues jaja, sí.
Entre els oients, de quin dictador...
Quin dictador prefereixes,
quin dictador prefereixes?
Hòstia, és bona aquesta, eh? No, però aquesta és per anar a fer pel carrer, eh?
Jo en Milei. Però que em doni una motoserra.
Tu li dius Milei, no Milei.
No.
Li dius Milei.
Milei.
Però tu també deies Johnny Depp, o sigui que tampoc...
Ah, sí, exactament, no som fiables.
Vale. I tenim una coseta més.
Per acabar, vinga, que no tenim gaire temps més.
Tenim... tu veies Pesadilla en la cocina?
Jo veia alguna volta Pesadilla en la cocina perquè em fa molt de fastig... Bueno, és que no vull fer de hater.
Veure aquestes coses.
Però realment era terrible, vull dir
és com veure un accident.
Sí, sí.
Estic totalment d'acord. Doncs jo tinc que reconèixer...
No agrada, però no pot retirar-se vista.
No, i a més, saps exacte... Jo crec que es basa en aquesta màxima de que té que reconfortar aquesta recerca que tenen els nostres cervells per buscar zones comuns, perquè saps exactament tot el que passarà i com passarà, i que, a més, és ficcionat. Però no ho pots deixar de veure. Jo tinc que reconèixer que sóc un autèntic devorador, és el meu plaer culpós, d'en Xicote, però avui no parlarem d'en Xicote, parlarem de l'altre Xicote.
Oh my God, come on. Yeah. I just one more kiss behind.
Do you know, he's like the princess and the pea, isn't he?
No, it's like, there you go. 22 Bishop's Gate is the most ambitious project I've ever opened in my entire life.
You know I'm scared of heights.
No. You tell me now. 5 businesses under one roof. If Bishop Gate was to fail, yeah, I'm fucked.
I és que Netflix estrena el 18 de febrer aquesta sèrie documental sobre l'imperi culinari i encara més gros audiovisual d'en Gordon Ramsay, un britànic més britànic que Oasis i amb un vocabulari sovint semblant en els de Germans Gallagher. Hmm. I l'única excusa és que sóc capaç d'entendre'l quan parla.
És a dir, amb un vocabulari de 300 paraules, perquè...
Més que res, de semblar la llet de molla.
Aquest home té ramificacions, Eivissa.
Aquest home té ramificacions. Que malament ha sonat això. Aquest home té ramificacions. Es reprodueix per espores.
Té un restaurant a
Eivissa. És una medusa, sí, efectivament. Qui no té ramificacions a Eivissa, també t'ho dic.
Molta gent no en té.
Nosaltres, els eivissencs, no tenim ramificacions. Claro. Com a molt tenim un cotxe del 2018. I encara gràcies. Recordant que és britànic, però escocès, que els escocesos ho són, perquè com us entengueu, són els mallorquins del Regne Unit. En Gordon anava per futbolista, atenció, però una lesió el va acabar col·locant-se a la seva carrera.
Com Julio Iglesias, a veure si acaba igual.
No crida massa mala sort.
No.
Va acabar darrere els fogons, quan estava a punt de fitxar per els Glasgow Rangers, i jo crec que no li ha anat malament la cosa, perquè...
Ostres, si no li ha anat malament.
A més d'haver treballat com a xef a restaurants de primer nivell, gràcies a això ha fet multitud de formats televisius, és més conegut, ja el sabeu, és Nightmare's Kitchen, i Masterchef també, tots importats també a molts de països, entre ells és nostre, i amb el seu homòleg en Xicote. I aquesta sèrie documental us mostra tota aquesta vida de meritocràcia que exitosa que ha portat. Està produïda, s'ha de dir, per Studio Ramsay, així que no sé per què, però sí, segur que el retrata d'una manera superfidedigna i sense treure les seves misèries.
Una sèrie sobre Gordon Ramsay produïda per Studio Ramsay.
És que la garantia de fidelitat...
És garantia de fidelitat a...
Sí. És una mica com la pel·li de Queen produïda per els músics de Queen, saps?
Sí.
Que tothom la va a veure i digui, no, és que la història verdadera, saps? I tenia un munt de coses que no tenien res que veure.
Sí, correcte. Estic d'acord amb tu, però una volta a la vida. Molt bé, no hi ha spoiler avui?
Avui no som vosaltres.
Fora, vinga. Fora.
Si spoiler és que no hi ha spoiler.
Gràcies, ho deixem
aquí. Fins aquí és la meva secció.
Is the most ambitious project I've ever opened in my entire life.
You know I'm scared of heights.
No, can you tell me now? 5 businesses under one.
Esbadrà, no hi ha ovnis.
No hi ha ovnis en Esvadrà, però en aquesta secció Esvadrà no hi ha ovnis, buscam ovnis informatius, de vegades per desmentir-los, de vegades per confirmar-los. Avui anem a abordar aquesta gran pregunta que t'estaves fent i que no gosaves contestar-te, o fins i tot la gran pregunta que no gosaves fer-te encara.
És un tema que hem llegit en el web hipertextual.com amb el següent titular. Per què els joves d'abans pareixien més vells que els d'ara? La ciència ha trobat la resposta.
Si llevarte a un botellón, no sabría si llevarte a Benidorm. Con los yayos.
Per què la gent pareix més jove avui en dia que en el passat? Les generacions actuals es veuen més joves que les dels seus güelos per múltiples raons, però n'hi ha dos de molt importants, segons argumenten a hipertextual.com. I el primer factor seria, ni més ni menys, el consum de tabac.
Sí, senyors, el tabac provoca múltiples malalties que empitjoren greument la salut, com el càncer o la malaltia obstructiva crònica, allò que en diuen EPOC. Però és que, a més, també es relaciona amb l'envelliment prematur, ja que es promou l'oxidació de les cèl·lules. Les persones que fumen molt poden desenvolupar arrugues o signes d'envelliment molt abans que les que no ho fan. Ja que avui en dia el tabaquisme ha disminuït bastant, és lògic que les persones pareguin més joves.
I passa exactament igual amb la protecció solar. En el passat no existia el costum de protegir la pell amb crema quan t'hi havies d'exposar llargament. Moltes persones es posaven davall de soleil sense protecció, sigui perquè es volien posar morenos o perquè la seva feina s'hi havien d'exposar. La radiació solar danya l'ADN de les cèl·lules i accelera també el procés d'envelliment. Els efectes són bastant semblants en els del tabac.
Ja, si prens el sol sense protecció i fumes a la vegada, pitjor.
Estàs ja tabacat,
fatal.
Mai més ben dit.
Sí, sí.
A més, el sol pot provocar taques que també es relacionen amb la bellesa. Com que avui és molt més habitual posar-se crema solar, també és lògic que, per aquest costat, la gent es vegi més jove.
I hi ha una tercera raó, que no és física, simplement també ens podem veure més joves per un biaix, una desviació psicològica. Els experts ho qualifiquen com a envelliment retrospectiu. Per exemple, perquè associem certa roba amb temps passats i quan la veiem posada en algú en una foto sentim que té més edat, encara que pot ser aquella persona de la foto sigui més jove que la persona que està mirant aquella imatge.
Passa el mateix amb la forma de vida. En el passat hi havia moltes persones que eren güelos amb 50 anys, un fet que relaciona amb ser vell. Actualment, en canvi, na Shakira, amb 48 anys i dos fills petits, mos pareix jove. I quasi ningú diria que na Jennifer López o en Pedro Pascal pareguin gent major.
El disc de la setmana.
Amb aquest baix i amb aquesta, bateria comença la nova cançó que us posam avui de la grup Genio, banda mallorquina que acaben de llançar Empty Room, dins de la setmana aquí al primer vol. La cançó es titula Strange Thing i amb ella arribarem a l'abans informatiu de les 6:40. Esperem que les notícies no siguin estranyes.
Oh,
Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Bon dia. Aquest dijous, bona part del litoral de les Balears es troba de nou en avís taronja per mala mar. En canvi, els avisos per vent seran grocs arreu del territori, amb ratxes que podrien arribar als 120 km per hora a cims i zones costaneres. Serà previsiblement el dia amb fenòmens més destacats associats a la borrasca Leonardo, que ahir ja va deixar pluges generalitzades. Febrer ha començat així, amb la mateixa dinàmica plujosa del gener, que ha batut rècords pel que fa a dies de pluja. A partir de les 7 a l'informatiu matí vos ampliarem la previsió meteorològica i també vos explicarem o vos donarem a conèixer unes dades, i el que és que el transport públic a Mallorca ha batut tots els rècords i per primera vegada supera els 40 milions de passatgers en un any, l'any 2025, una dada que suposa un increment d'un 5% respecte de fa un any. 3 de cada 4 usuaris és resident, un perfil que va clarament a l'alça, en pas per la gratuïtat del servei per a aquells que tinguin les targetes de transport. I també, sobre mobilitat, el Consell d'Eivissa reduirà aquest pròxim estiu el nombre de vehicles que poden accedir a l'illa. Seran prop de 9.000, quan a l'estiu passat passaven els 20.000. La reducció serà de 1.250 vehicles. I les Balears estan pendents de l'aprovació del Pla Estatal d'Habitatge per poder incrementar el topall de preus perquè els inquilins puguin accedir a ajudes per lloguer. Ara mateix només les poden sol·licitar aquells que abonin com a màxim 900 euros per un pis a 450 per una habitació, uns preus que estan fora de mercat a les Balears i que fan que molts no puguin optar en aquestes subvencions. A partir de les 7 ampliem aquestes i d'altres qüestions. Ara continua aquí, a IV3 Ràdio, primer vol a Formentera.
IV3 Ràdio és cultura.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IV3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Comencem la tercera part del programa. Estic pensant que, casualment, aquesta cançó, aquest sí, així com amb il·lusió i dolor a la vegada, és molt més que convenient pel tema que anem a tractar avui. Tema que igual ja coneixereu, estimats oients, si és que llegiu gaires diaris, però no podíem passar-lo per alt en aquesta secció. Hem de deixar que aquest tema penetri avui a aquesta secció. Irene, què tal? Bon dia.
És un tema que m'ha arribat molt endins.
Aquest tema entra.
Ai, Déu meu.
Aquest tema em dedica a entra. Molt bé, per favor, endavant amb el titular, Irene.
Es maravillós titular, diu: un joven con un obús de la Primera Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse.
Han posat música del grup Heavy Obús per il·lustrar aquesta fantàstica informació. Que la veritat és que no pot ser que en els còmics se us ho deixin tan fàcil.
És que no he de fer feina.
No has de fer feina.
No he d'inventar-me res.
No.
La gent ja ho fa i jo, pues, bueno, ho puc dir en veu alta i punt. Ai, Déu meu, és meravellós. Els dies que m'aixec i dic, mereix la pena viure. I els dies que m'aixec i don gràcies de viure a la mateixa línia temporal que una altra persona. I avui aquesta persona és un xaval francès que literalment la Primera Guerra Mundial se la fica pel cul. Primera Guerra Mundial, pec! A veure, el suceso, la noche de autos. El xaval va arribar a l'hospital amb un obús pel cul i no ho va dir a ningú. Aquesta és la qüestió, eh? Un hombre de 24 años acudió a urgencias quejándose de fuertes dolores rectales.
I ja està.
Evidentment eran fuertes, eran explosivos.
Clar.
Al ser interrogado por el origen de aquellos males, que també és la redacció de la notícia, és increïble.
És increïble, està molt bé.
Aquellos males. Tuvo que admitir que se había introducido un objeto sin precisar su naturaleza.
La notícia que estàs llegint és de periódico. No de periódico de Ibiza, del periódico, eh? De Catalunya.
Exacte. Sí. Si et fiques un pot de Pringles, jo entenc que bé, et calles perquè dius, hòstia, quina vergonya, perquè he explicat perquè m'he ficat un pot de Pringles.
Clar.
Però si et fiques un explosiu...
Que na Irene no està donant idees a ningú, eh?
No!
No!
No! No!
No, no.
No, no, no. Anar a un sex shop, hi ha moltes coses que us podeu ficar, que estan fetes per ser ficades a llocs.
Clar.
Però això, jo dic, si tu et fiques un explosiu, és que no és que... És que ho has de dir.
Clar.
Digue'ls-hi, però clar, és que després has d'explicar d'on has tret sobús, que encara no ho saben. Els d'urgències, en principi, es van quedar com, bueno, un dia més a sa feina, traient objectes de genitals de sa gent.
Un martes tranquil en Minneapolis.
Tal qual. Perquè jo vaig fer una vegada un monòleg per un grup de sanitaris i sa de coses que han vist aquesta gent és que no els paguen prou,
clar,
per sa de coses que treuen de culs. Mm. Però clar, quan l'estan operant, se n'adonen que allò és un obús, que allò és un explosiu. Pararon la operació i llamaron a la policia i los artificieros. És a dir, van deixar el senyor amb bascula en pompa perquè vengués un artificier a treure-li d'escul.
Mira que si li envien el robot artificier i no encerta.
És que... Que meravella d'avui a l'hospital per si explotava mentre s'artificier. Li ficava sa mà dins el cul, com si fos una titella, treure-li un obús. I lo millor de tot, això no és la primera vegada que passa.
O sigui que no és la primera vegada que aquest tio es fica un obús.
No, sí, sí, espero no que no fos el mateix tio.
Vale,
però
o sigui,
a França va passar el 2022 a Toulon.
Els francesos, què tenen els francesos?
No ho sé, veure un obús i diuen... Nils... I el 2021, un anglès.
Lo dels anglesos, que, o sigui, que hi hagi la quota britànica, ho entenc.
Òbviament, que... hi havia d'haver un anglès.
Què està passant? Per què no investiga això a la Unió Europea, ja? Per què està passant a França?
No sé.
Amb els obusos.
La gent pensarà, com es pot ser tan profundament subnormal? Sobretot veient, clar, els diaris, molts han posat unes fotos d'obusos que dius, no, hombre, no,
clar,
on vas,
no
sa foto, animal?
No és la foto real.
Però, clar, en aquest cas cal preguntar-se com anava vestit Sobús. Estava Sobús provocant... Jo cap de... Quan vaig llegir les dades específiques d'aquest obús, que són 20 centímetres de llarg, 3 de diàmetre...
Clar.
Jo no dic res, però jo he conegut un parell d'obusos en la meva vida.
Sí, però es consell d'anar a un sex shop en lloc de... ficar-se qualsevol cosa per allí desesperadament és important, eh? Vull dir, estimats oients...
Hi ha coses anatòmicament preparades perquè després te les puguis saber treure,
sí,
que és
sí,
el
sí.
més important.
Molt bé. El que entra de sortir i el que surta d'entrada, a vegades. Moltes gràcies.
Gràcies a aquest senyor francès.
Gràcies, novament, al món per existir. Gràcies. Adéu. Bon dia.
Adéu. No tiene importancia.
Ya no pararemos hasta lo más.
vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Has entrat a l'àrea de turbulències.
Bueno, turbulències és que experimentàvem ara, eh? En sa secció no m'ho puc creure i és tema de sobús.
La Irene sempre du turbulències.
Sí, no, però avui era especialment dolorós el tema. Bé, anem amb la secció de notícies conflictives. La notícia d'avui podria, com dèiem, anar perfectament a les notícies del futur passat, també, però per què? Perquè anem a parlar d'intel·ligència artificial i de les seves perilloses aplicacions.
Una vegada més, sí, senyor. El títol és de La Vanguardia. El uso de la IA y sus alucinaciones causan estragos en el ámbito jurídico. La supervisión humana necesaria. I tal i com diu La Vanguardia, ja ha set més d'una vegada que la intel·ligència artificial s'ha inventat jurisprudència.
Al·lucinant, eh?
Ja diuen que la intel·ligència artificial pot ser una ferramenta molt útil, però se n'ha de fer sempre un ús adequat. I és que a l'actualitat s'estan detectant bastants d'errors en la seva utilització. Però són especialment cridaners els que es donen a l'àmbit jurídic, és a dir, entre advocats i inclús jutges, que s'ha donat sobretot a casos als Estats Units. L'han fet servir en algun escrit judicial causant greus perjudicis. La IA pareix que li agrada fabular i s'ha inventat jurisprudència. Un cas recent de mal ús s'ha donat a Canàries, ben prop. La sala de lo penal del Tribunal Superior de Justícia de Canàries ha acordat investigar una possible falta a sa bona fe processal per part d'un advocat que va presentar un recurs citant jurisprudència i informes oficials presumptament generats per ferramentes d'IA que varen resultar ser tots mentida. Aquestes al·lucinacions de sa IA. Tot això pot derivar en una multa i amb un trasllat desfets en el col·legi professional d'aquest advocat per si pogués ser una... si procedís fer una imposició d'algun tipus de sanció disciplinària. El cas és que aquest no és el primer cas que sapiguem, per lo menys. El 4 de setembre de 2024, ja fa un parell d'anys, el Tribunal Superior de Justícia de Navarra va obrir una peça separada a un advocat que va presentar una querella en sa que, entre els fonaments de dret, va citar erròniament un article del Codi Penal de Colòmbia creient que era s'espanyol.
Bueno.
L'error es va deure justament també que va fer servir...
Almenys va encertar de codi, saps?
Va dir un codi penal per enmig. De parla hispana, però... una miqueta més cap a l'esquerra, no? Va fer servir ChatGPT i li va sortir estir per sa culata, així que va fer una referència incorrecta i no la va verificar. L'ús de sa IA s'ha estès tant dins del món de sa abogacia, que on hi ha també ferramentes exclusives, per dins d'aquest àmbit. Entre aquestes hi ha ses creades per editorials jurídiques com a Aranzadi, La Ley, Lefebvre o Ubelex.
Que no aquestes seran més útils.
Supos que els advocats les coneixeran, sí, i els hi sonarà més. Segur, jo no les coneixia. Seia, per molta intel·ligència que li vulguem atribuir, comet errors efectivament i té aquesta classe d'al·lucinacions. Per al·lucinacions s'entén la tendència de sistemes de sa IA generativa a fabricar informació que pareix veraç, coherent i tècnicament correcta, però que no té fonament real. En sa invenció de referències jurisprudencials inexistents, cites doctrinals, apòcrifes o interpretacions normatives que mai han estat sostingudes per cap tribunal. I acaba dient en Miguel Hermosa, president de la Subcomissió de Justícia Digital, que la IA no té responsabilitat civil ni deontològica. En canvi, l'advocat sí que la té.
Bona advertència. Escolta, li hem fet alguna pregunta a ChatGPT?
Clar que sí, no té prou feina, els advocats no li donen prou feina i nosaltres n'hem donat una mica més. És evident que li hem de preguntar a ChatGPT sobre aquest tema. Concretament, li hem preguntat això. Han sorgit diversos casos on una IA ha patit al·lucinacions a l'hora de subministrar informació a advocats. Creus que sa culpa és de sa IA o dels advocats, que són massa ganduls? I ChatGPT us contesta això, us diu que és una pregunta punxeguda amb un emoji rient i molt pertinent. La resposta curta que us dona. Diu que la culpa no és només de la IA ni només dels advocats, però que és sobretot d'un mal ús combinat. Però llavors ho desenvolupa una miqueta més. Diu que les IAs generatives no saben coses, sinó que prediuen text plausible i que si no estan ben delimitades, doncs en fonts, en citacions, a l'hora de fer la recerca, poden al·lucinar jurisprudència, articles inexistents o casos inventats. Que això és una limitació coneguda i documentada i que no és mala fe, que és com funcionen. Què va dir el ChatGPT?
Clar.
Perquè si no, no
però és que es funcionen realment així.
Clar, clar. Dir... Sí, sí, però està molt bé. I llavors, per part dels advocats, diu, aquí ve la part incòmoda i posa un emoji amb una careta així com a patint.
Com enfadada, no?
Sí, com a... Iix. Presentar informació generada per IA sense verificar-la és negligència professional.
Aquí, aquí sí que pega.
Aquí sí que ataca, clar, sí, com no és sí, a ella. Sí. Diu que un advocat té deures ètics i processals, que ha de comprovar fonts, contrastar jurisprudència i citar correctament. I que usar sa IA com si fos LexisNexis amb consciència pròpia és directament fer trampes però mal fetes. Així que amb una analogia clàssica diu que és com si un becari s'inventés sentències i l'advocat les copiés i enganxés sense llegir-les. I com a conclusió, diu que el problema no és que el becari s'equivoqui, sinó que ningú s'ha fet de responsable final.
Molt bé. Idò, ha quedat clar, eh? Vull dir, s'explica amb claredat.
Sí, sí, més clar no ho pot dir. Ara falta
en aquest
que...
cas, en aquest cas no al·lucinava ChatGPT.
No.
Molt bé, no ens deixen estar més temps. Estaríem més temps amb altres, la veritat és que sí, mos agrada. Però la cosa s'acaba, a les 7 venen les notícies i nosaltres, si mos vols escoltar una mica més, estarem demà divendres a partir de les 6, com sempre, aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Que passis un dia boníssim.
Són les 7.